xerrar una estona amb el Sergio Dalma. De fet, hi ha uns quants oients que ens estan reclamant que ja es produeixi aquesta col·laboració entre Sergio Dalma i Albert Pla, que realment seria una cosa explosiva, sabadellenca. Anava a dir que avui em ve molt de gust parlar amb una persona que demà imparteix la lliçó inaugural del curs de la Universitat de Barcelona i que s'ha convertit, i ho vam saber fa ja uns quants mesos, en una de les persones més influents del món en el sector tecnològic i que, de fet, és la dona més influent, nomenada així, en l'àmbit de la tecnologia, i és catalana, perquè cerquen el nostre present i el nostre futur, tenen cada cop més pes conceptes com la intel·ligència artificial o el big data o la virtualització o fins i tot el núvol, no? Tots aquests conceptes. S'hi estan destinant quantitats absolutament ingents de recursos i de talent per desenvolupar-ne els potencial, però, com dèiem, aquest talent sovint i de forma errònia es considera que és essencialment masculí. I hi ha pocs referents en aquest àmbit que siguin femenins, que sobresurtin i que es converteixin també en un reclam, no?, al final, per les joves que vulguin dedicar-s'hi. I ella és clarament un d'aquests referents internacionals, però, evidentment, a més a sobre, catalana. Ella es diu Ana Navarro, és l'actual vicepresidenta de Producte, Mercats Internacionals i Globalització de Procore Technologies i, com deia, ha estat escollida la dona més influent del món en l'àmbit de la tecnologia. Què tal, Anna? Molt bon dia, benvinguda al programa.
Hola, molt bon dia, moltes gràcies.
Em consta que estaves escoltant l'entrevista amb Sergio Dalma, que no sé si ets fan o no del cantant. I que,
molt, vaja, molt fan.
Val, val. Sí. No té res a veure amb l'entrevista, però em constava que estaves... que t'ha semblat estupendo el
molt,
Sergio.
Molt, molt.
No, anava a preguntar-te que ja fa 9 mesos del reconeixement com a dona més influent del món de la tecnologia, que no sé si és un títol, entre cometes, que pesa o no en el moment en què es produeix i a tot aquest el rebombori també mediàtic.
Bé, sí que pesa una mica. Ja en tenia d'altres títols, però em sembla que aquest és el que va sortir primer a Catalunya com més important, no? Mm-hmm. Sí, quan m'ho varen donar, bé, evidentment penses que per què t'estan donant això, no? I de fet, vaig estar 2 dies sense sortir de casa per entendre què estava passant i què m'estaven dient i m'estava trucant moltíssima gent. I bé, sí, va ser molts de mitjans, a Estats Units, a Europa, a Catalunya, evidentment, sí.
El camí per arribar-hi segur que no ha estat fàcil, no? Vas aterrar als Estats Units amb 23 anys, sense experiència laboral i, a més, amb un cognom que, per molt que estigui, vaja, no sé si normalitzat, per dir-ho així, perquè hi ha molts llatins als Estats Units, però Navarro és un cognom que segur que cridava l'atenció i que no sé si et va arribar a estigmatitzar.
Bé, sí, era molt jove i Navarro em veien així rossa, però es pensaven que era de Mèxic o Argentina o del Brasil, no acabaven d'entendre, no?
No sé si vas arribar a viure alguna situació desagradable per aquesta qüestió, per el cognom.
No, bé, desagradable no, però la gent... i fins avui, fa 30 anys que estic a Estats Units i es pensen que sóc de Llatinoamèrica o em comparen que si l'accent no és molt mexicà o... és la percepció d'allà és no molt diferent, sí.
No t'acaben d'ubicar, diguem-ne
no,
un nom, però...
exactament.
Als Estats Units et dius Anna N. Schlegel, no? Que és el cognom familiar, perquè això als Estats Units és així, no? Normalment et canvies el cognom quan et cases, no? Les dones,
exactament, sí, per exemple, jo sempre explico que la Michelle Obama no es diu Obama, no va néixer Obama, però quan es va casar es va convertir en la Michelle Obama. Es fa molt als Estats Units, potser no es fa tant ara, però fa 30 anys es feia més. Sí.
Aquest món tecnològic que dèiem és un món en què et vas obrir pas especialment dominat per homes i segur que molt més en aquell moment, perquè estem parlant, entenc que és a principis dels 90 quan arribes als Estats Units. I com et rep els Estats Units o un sector com aquest que és tan masculinitzat?
Bé, és que jo no hi pensava en això. I vaig tardar molt a caure en que... no hi ha gaires dones en certs nivells, no? Perquè quan jo vaig arribar ja hi veia altres noies, no?, de 20, 25, 26 anys, que estaven intentant fent coses com les que feia jo, no? Jo vaig obrir una empresa, de tecnologia, de la globalització, de poder portar un producte a un altre país, no? És com vaig començar jo. Llavors, quan entres, quan era la meva empresa, era petita, no? Als anys, l'any 92 tenia una empresa petita. Llavors, quan vaig entrar, quan em varen emplear Cisco Systems, que en el moment ja em sembla que hi havia 32.000 persones, comences a veure, no?, que no hi havia moltes dones referents a dalt. Llavors sí que comences a pensar, ah, mira, és un món molt tecnològic, a Telecos, evidentment, hi ha molts més homes, i també és veritat avui, no?, les enginyeries, depèn de quines, són molt més masculines, hi ha molts més homes estudiant les enginyeries. I és llavors que vaig començar a pensar, potser he de fer una organització perquè les dones ens trobem sovint per parlar d'aquests temes, no? I, de fet, vaig acabar obrint 5 ONGs diferents per tractar temes diferents dels temes femenins i de com ens podíem ajudar i de què teníem que aprendre i com és que no estàvem a dalt de tot. No?
Mm-hmm. De fet, hi ha una entrevista que avui concedeixes al diari Ara que parla de la dificultat d'estar en unes posicions molt altes, empresarialment parlant, sent dona, no? Sí. Però ja no només per als companys, per entendre'ns, sinó per la gestió pròpia. Vens a dir que coneixes companyes, bueno, presidentes, vicepresidentes, etc, que han tingut atacs de cor, ictus, etc, etc, i que això és probable que tiri enrere també d'altres persones, no?
Bé, és difícil per als homes i és difícil per les dones, eh? Jo em sembla que jo sempre em sembla que és més difícil per les dones perquè no en veus tantes, no? No veus tantes dones a certs nivells. De fet, jo parlo del Silicon Valley, hi ha un 2% de dones que arriben a ser vicepresidents o presidents d'empreses. Parlo d'empreses Fortune, de les empreses, les 500 empreses més fortes del món. Hi ha un 2%, està molt explicat, molt estudiat, molt calculat, de dones en aquest nivell. I llavors sí que és difícil perquè la majoria tenim parella, estem casades, hem tingut fills, i llavors quan tens els fills has de baixar una mica el ritme. Està també molt estudiat que a casa, encara que hi ha homes molt i molt trempats i que són molt bones parelles, les dones em sembla que fan per setmana unes 17 o 20 hores més de feina a casa, fent deures amb els nens, clar, o netejant a casa, o cuinant, no?, o donant instruccions del que sigui perquè la casa vagi bé.
Sí. De fet, crec que en aquesta entrevista dius la superdona no existeix. Jo tinc persones que es cuiden de casa, perquè pretendre que hi ha una superdona que es dedica a ser una alta directiva amb totes les pressions que comporta i alhora és una mare absolutament dedicada, una gestora familiar implacable i a més cuinera i a més etcètera, és viure en un altre món.
No, no existeix això, no existeix ni en les pel·lícules, no? S'ha de tenir... És igual pels homes o per les dones. Un home que és un vicepresident o un president passa moltíssimes hores pensant en l'empresa, estudiant, llegint, parlant amb altres empreses, no? Doncs és el mateix per les dones. Llavors jo me'n recordo quan els meus nens ja eren una mica més grans, vaig fer la decisió de buscar una persona que vingués cada dia a casa meva perquè és que no me n'en sortia, no? I vaig començar a pensar, a veure, aquí m'ha d'ajudar algú, no? M'ha d'ajudar algú com a mínim a fer el sopar, perquè si no també acabava molt i molt estressada, sí.
Estem parlant amb la dona més influent del món tecnològic citada l'any 2020 i que és en aquests moments vicepresidenta d'una gran multinacional que és Procore Technologies. M'agradava una cosa que deies a l'entrevista del diari Ara, que és que deies que quan es va fer públic aquest guardó, aquest reconeixement, deies, és que la meva família hi ha moltes vegades que no sap exactament a què em dedico.
Bé, saben que sempre saben, evidentment, m'han vingut a visitar moltes vegades, és molt bona família, m'han recolzat moltíssim.
No, no, si el problema no és de la família, no? És la complexitat del que fas, no?
Sí, no, jo no ho explico gaire, no? Soc la tieta, soc la germana, soc la filla i vinc aquí i tothom molt content.
Llavors devien trucar i devien dir, però què heu fet?
Que no, bueno, els meus pares, la meva mare ja ho sap, no? Que m'han estat reconeixent de fa molts anys, però jo ho explico a ella i a molt poca gent més, no? Mm-hmm. Però sí que llavors va sortir amics de fa molts anys, professors de fa molts anys, institucions de fa molts anys, d'ostres, mira, aquesta la coneixem, no? Mm-hmm. Sí.
Si haguessis d'explicar públicament, ara no a la teva família, sinó als oients, a què es dedica l'empresa a què treballes, aquesta multinacional? Quin és l'àmbit, no l'àmbit tecnològic, sinó el terreny de joc en què us moveu?
Sí, el Procore és una plataforma per al món de la construcció, que el món de la construcció no està gens no és un món digital, no? I nosaltres apoyem inversors de grans i grans projectes d'enginyeria i de construcció, i hem creat una plataforma perquè tots puguin col·laborar, i els projectes aquests molt, molt grans, de, per exemple, fer el metro de Dubai o construir ponts a Nova York, coses d'aquestes, es facin alhora, amb mesures més cautelars, de seguretat. El món de la construcció és molt complicat i molt diferent a cada país. Doncs jo estic ara a càrrec de que la plataforma surti arreu del món i de que també entenguem com és el món de la construcció a cada país. Això no s'ha fet abans. I és una cosa que, no sé, a mi m'agrada moltíssim la innovació i anar canviant d'empreses, també.
Els grans reptes, ara mateix, des del punt de vista tecnològic, sembla que sempre, últimament estem parlant sempre de la intel·ligència artificial. No sé si creus que efectivament és el gran canvi, és el gran esforç a què es dediquen la majoria de diners en les indústries tecnològiques.
Sí, la intel·ligència artificial i el big data serà, bueno, ja està calculat com unes projeccions, dels 5 anys que venen d'un trilió de dòlars, no? I abans, quan estava el que parlava molt en el congrés que vaig venir a parlar, de que els canvis importants passaven cada 20 anys, no? Uh-huh. I ara, amb la intel·ligència artificial, estem veient que els canvis estan passant cada 5 anys, no? Per exemple, els cotxes que van sols, els drons que ja porten medicines al mig d'àrees rurals, a les impressores en 3D que et faran les ulleres a casa. Moltíssimes avanços d'aquests tecnològics estan passant perquè tenim el big data i la intel·ligència artificial.
O sigui, no és només que canviïn el futur, sinó que canvien la manera en què canvia el futur.
Exactament.
Manera.
Sí, ja està passant molt, sí.
Clar, hi ha aplicacions, suposo que infinites, en el sector de la intel·ligència artificial.
En tot. Està ajudant en tot. Està ajudant a que els desenvolupadors de codi ja no tinguin que codificar. Està passant que es pugui internacionalitzar les traduccions. Està passant amb el món de l'òptica, està passant amb el món dels drons, amb la moneda cripto, està passant amb tot.
Clar, el posicionament que ens deia l'Anna Navarro ara fa uns instants de la importància del big data i de la intel·ligència artificial des del punt de vista tecnològic, però industrial, econòmic, ens porten a preguntar-nos si una persona que és catalana... Ets nascuda a Barcelona, Anna?
Jo sóc d'Olot. De la Garrotxa, sigolotina.
Que un país com Catalunya, amb una gran capital com Barcelona, té algun paper a jugar o en té més del que ens pensem al voltant d'aquesta qüestió de la intel·ligència artificial i del big data?
Evidentment, això va quedar molt clar en el congrés que va organitzar Eurecat. Van venir moltíssimes ponències, em sembla que en varen haver-hi 70, com a empreses. Mira, t'explicaré el supermercat Esclat o Simon, no, d'Olot, estaven parlant de les seves aplicacions del Big Data i de la intel·ligència artificial. Aquí les empreses que ho saben fer servir entendran els seus clients molt més ràpidament i arribaran molt més abans a conclusions i a portar i introduir productes en el mercat que una empresa que no ho faci, no?
I la instal·lació de grans empreses en una capital com... que segurament pretendria en algun moment ser una capital tecnològica europea, com és Barcelona, és possible o què creus que ha de passar? Perquè hi ha gent que a vegades des del món científic m'ha dit, ostres, tenim coses molt interessants, tenim el Barcelona Supercomputing, tenim algunes de les millors universitats com la Politécnica o la Universitat de Barcelona o la Universitat Autònoma del continent, no? I en alguns camps, en uns sectors molt pròxims en la qüestió tecnològica, no? Tenim centres hospitalaris que fan una recerca extraordinària sobre aquest camp, no? Com es podria posicionar encara una mica millor? Perquè teníem la notícia que algunes grans empreses, Windows, per exemple, Microsoft, volia instal·lar-se també un petit hub a Barcelona. Com no sé si tu visualitzes una Barcelona tecnològicament, no sé si capital sud-europea.
I tant que la visualitzo i de fet sóc part del Diplocat, de consellera de tecnologia per al Diplocat. Microsoft, per exemple, ha apostat per Barcelona per començar amb 30 persones i avui estava llegint La Vanguardia aquest dematí que d'aquí 2 anys seran 100 persones, no? Per exemple, jo quan estava al NetApp, ara fa un any, just abans de que es tanqués tot per el Covid, vàrem venir a obrir el centre del NetApp aquí a Barcelona també, no? Catalunya té gent super, super ben preparada, gent molt i molt trempada. Hi ha molts dels ingredients que es necessiten. Les empreses, jo parlo molt d'Estats Units perquè és on t'he vist, no? Però les empreses miren majoritàriament a Londres, a Amsterdam, a Dublín, a Barcelona i a Múnich ara mateix per venir a obrir els seus centres. Llavors, les empreses fan uns estudis d'estratègia, de... que miren els impostos, que miren el cost de llogar una oficina, que miren el talent, que miren quins idiomes es parlen, que miren quants doctorats hi han. Tot això entra en el joc de on s'obrirà l'oficina a Europa, no? I Barcelona està començant a guanyar més terreny en aquest àmbit i jo m'agrada molt la feina que està fent Acció, que està fent el govern català, que estan fent gent particular, no? Perquè que Microsoft vingués a obrir una oficina a Barcelona també depèn de que hi ha un senyor català a darrere que viu als Estats Units, no? I quan va venir el NetApp, bé, jo també vaig... una catalana que està al Silicon Valley que també va apostar i va explicar al NetApp què és Barcelona, no? Doncs jo sempre animo moltíssim els catalans que estiguin arreu del món, que tinguin una posició una mica d'influència, que ajudin també i que s'impliquin i que s'hi posin i que ajudin a... Però, evidentment, el govern d'aquí també està fent moltíssima feina de màrqueting i d'explicar que Barcelona, i no només Barcelona, que hi ha campus arreu de Catalunya, sí. Hi ha el campus Garrotxa, per exemple, no? On hi ha moltíssima innovació.
Precisament l'Ina va fer una qüestió que té a veure amb el conjunt de Catalunya. Precisament amb l'arribada de la pandèmia i que s'ha replantejat la manera en què es treballa, no? No sé si podria aprofitar Barcelona per convertir-se en una mena de destinació de teletreball, perquè qualsevol persona amb un alt talent que treballi per una multinacional podria venir a viure a Barcelona o a qualsevol punt de Catalunya i treballar i convertir-se, no sé si en un hub, això. Això crec que és una idea que s'hauria de treballar.
És possible. El que passa llavors, el que hem vist nosaltres, no? Per exemple, la gent que normalment treballava en una oficina a Califòrnia, se'n varen anar a viure en una zona residència, en un estat, no sé, potser a Miami o al sud de Califòrnia per estar a la platja i així. Llavors entra els temes de recursos humans, no? Que els hi canvien els sous, el salari i tot això, no? Sí, podria ser, per què no? Hi ha molta gent, jo conec que hi ha un llibre que m'agrada molt que es diu Nòmada, no? Que està parlant del treballador del futur, que és un treballador que pot treballar des de qualsevol lloc, no? No totes les posicions poden estar treballant des de la platja, tampoc, no? Perquè si ets un executiu has d'anar a l'oficina de tant en tant a fer algunes decisions molt fortes, no?
Clar. Acabo només amb una pregunta, perquè tenint en compte que estem parlant amb Ana Navarro, una de les, bueno, la dona més influent del món tecnològic, en aquest cas anomenada per la Analytics Insight, la revista, clar, estic convençut que grans empreses de tot l'àmbit tecnològic, les més importants del sector, s'hauran interessat. No sé si és... Bueno, això és una indiscreció, però ofertes de Facebook, Apple, Microsoft, Amazon, han arribat a la teva taula, no?
Sí. Sí, és clar que arriben. Bé, però arriben... Sí, sí que arriben, sí que arriben.
Clar. Bueno, ha de ser difícil en un sector així, decidir-se.
Bé, has de mirar que la persona amb la que amb qui treballaràs, l'equip amb qui treballaràs... jo, per exemple, a vegades he dit que no perquè volia treballar amb una tecnologia diferent, no? O, per exemple, ara aquí una cosa que m'agrada moltíssim del Procore és que soc cap d'una part de la plataforma i del producte que no havia estat abans, no? Havia estat cap de portfoli, d'enginyeria, de globalització, de temes de contingut, i ara tinc l'oportunitat d'estudiar tota una altra part que no coneixia. A mi, jo vaig, canvio de companyia per aprendre més, per aprendre una cosa diferent, i evidentment jo també entrevisto molt l'empresa on vaig anar, on vull entrar, perquè m'entengui molt bé amb el que serà el meu cap, no?
Ella és la Ana Navarro, vicepresidenta de Producte, Mercats Internacionals i Globalització de Procore Technologies. És una gran multinacional nomenada la dona més influent del món tecnològic l'any passat, i demà justament impartirà la lliçó inaugural del curs a la Universitat de Barcelona. Sempre és un plaer poder ressentir. Moltíssimes gràcies, Anna.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies.